Al matí, a Ràdio Sabadell.
I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down?
Des de les 9 del matí fins a 2:15.
What's going down?
Amb Raquel García.
Vet aquí una esclava a l'època romana que es deia Viria Acta i vivia a València. Finalment va aconseguir comprar la seva llibertat gràcies a la seva habilitat tan especial de tallar el marbre i el granit. La Viria va voler contribuir a l'esplendor de la seva ciutat i va restaurar el temple de Marc August, completament destruït. Fer una cosa com aquesta tan important significava que ja era un membre destacat de la ciutat. I un dia va dir: "Allà on miro, només veig estàtues d'homes importants o de dones mitològiques que no han existit mai. Jo vull una dona de veritat, amb noms i cognoms i que tingui una estàtua. Jo vull que facin una estàtua de mi." "I on la vols?" va preguntar la gent. "Això no s'ha fet mai, una dona real. Què voldries? Una estatueta als afores de la ciutat? Una estàtua petita, dissimulada, envoltada de bardissa i d'arbres perquè no la puguin veure gaire?" "No", va dir la Víria. "Vull la meva estàtua al fòrum de la ciutat." "Però això no pot ser", va dir la gent. "Per fer una estàtua així cal el permís de tot el senat local. No voldran." "I tant que voldran", va dir ella. "No en va, els he restaurat el temple de Marc August i he fet sempre el bé en aquest poble." I així va ser que una antiga esclava generosa i plena de talent va arribar a tenir la seva pròpia estàtua al centre de la ciutat. La fortuna de Viria Acta, empresària única a l'època romana, no venia ni del dot ni d'herència, sinó que ella mateixa la va guanyar amb talent i perspicàcia. La Viria no va permetre que fessin callar la seva veu i encara ens crida el seu nom a través de les pedres.
La Viria Acta segueix cridant el seu nom a través de les pedres i una vuitantena de dones més són reivindicades a través de les pàgines d'un llibre molt especial. Un llibre que ens presenta la Montse Barderi, titulat Dones úniques, relats de dones d'aquí que no podràs oblidar, editat per Columna. Es tracta d'un recull de relats que repassa la vida de dones d'aquí, que tenen una relació important amb el territori, de diferents èpoques, cèlebres i no tant, i d'àmbits molt diferents, com ara les arts, la ciència, les lletres, l'esport o l'activisme social. És un recull extens i variat de les figures femenines del nostre país i cadascuna d'aquestes dones, a partir de la seva trajectòria, ens aporta algun valor, un aprenentatge, una idea o un missatge que cal reivindicar. Donem la benvinguda a l'autora sabadellenca, Montse Barderi. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel. Gràcies per convidar-me.
Que ens fa molta il·lusió tenir-te una altra vegada aquí als estudis. Digue'ns com et va sorgir la idea de crear aquest llibre, aquest recull d'històries.
Doncs la veritat és que ja has vist que hi ha un boom de contes de dones poderoses i estem veient moltes històries il·lustrades de la Frida Kahlo o de la Marie Curie. I vam considerar que faltaven històries de les nostres dones, d'aquelles que tu et sents tan teves, com la Mari Sampere, com la Montserrat Roig, com la Neus Català, dones que vols celebrar, que existeixen i que coneixes bé, i dones que vols descobrir i, com es diu avui en dia, flipar del que han arribat a fer.
I suposo que t'has hagut de documentar una feinada, no?, per triar fins i tot, i també per seleccionar quina part de la seva història volies explicar i com fer-ho.
Sí, la veritat és que t'has de documentar, però després has d'oblidar tot el que has après, perquè t'has de posar a redactar una narració amb 2.500 caràcters, i tu com a periodista saps perfectament què suposa això. Després és agafar la història, com has fet tu ara la presentació, doncs de manera que arribi bé la gent, que sigui amena a la lectura, que sigui divertida, que sigui... No es tracta d'un compendi enciclopèdic que puguis trobar una entrada a l'Enciclopèdia Catalana, perquè això seria un tostón, sinó d'aprendre, divertir-te i que sigui una lectura molt bona per per aquest estiu, per exemple, no? Per estar a la platja. Bueno, no, perquè aquest és un llibre tan maco, amb tantes il·lustracions.
No, perquè després amb la sorra i amb l'aigua, amb la humitat, no, aquest a casa, a les nits, a les nits, amb una copeta de vi, fins i tot, no? I reflexionant i fins i tot conversant sobre doncs, la feina i el llegat que han deixat aquestes dones. Dones, com ara deies, doncs, la Mercè Rodoreda, Montserrat Caballé, Muriel Casals, Joana Raspall, Montserrat Carulla, i tantes altres dones que apareixen en aquest llibre de dones úniques. Com va ser el procés de selecció? Molt complicat, no? Escollir-les?
El que és realment complicat és les que et deixes a fora, no les que tries.
Perquè... Hauràs de fer una segona edició.
O seria fantàstic. La veritat és que ens agradaria molt que hi hagués continuïtat perquè evidentment són 86 i amb aquesta xifra tan petita no pots englobar ni molt menys tot el talent perquè estem parlant dels països catalans, hi ha València, hi ha les Illes, hi ha Catalunya Nord, i estem parlant de tot els segles. Aquesta que heu llegit, la Viriacta, és del segle II després de Crist, però hi ha bé, hi ha que són nascudes el 1990, vull dir que hi ha un ventall d'èpoques tan gran que, no, que és molt difícil posar-les totes. Per tant, fet una primera tria i podrien ser una altra la tria.
Clar, a més, aquestes històries d'aquestes dones estan explicades d'una manera molt amena, molt entenedora, fins i tot divertida i amb un cert tot de conte. Acaben sempre amb una reflexió que ens ensenya sí. Cada dona, cada personatge. Com és que has triat aquest format?
Ves, efectivament és el format del conte clàssic, amb la majoria d'històries comencen amb un vet aquí i acaben amb allò que es diu en català la moraleja de tota la vida, de tota la vida, i que en català no és la moralina, es diu com la conclusió moral. I si abans eren moralines, diguéssim, una mica arcaiques, aquestes tenen a veure amb valors feministes, valors de drets humans, valors progressistes d'esquerres i que volen incidir en la despertar consciències i que és un llibre que vol fer-t'ho passar bé, vol que descobreixis dones, però també intenta canviar consciències, no t'ho negarem aquest sentit, no? Despertar-los una miqueta. I acabes fent un curs de feminisme soterrat sense que te n'adonis, això també t'ho puc dir.
No, això es nota. Suposo que aquest sacsejar consciències també per les generacions més joves, no? Que no coneixeran moltes d'aquestes històries o aquestes dones que han marcat i transformat la nostra societat.
Doncs sí, mira, una cosa que no he explicat i m'agradaria explicar de tu és que aquest dissabte anem a veure el Neus Català. Té 133 anys i ella coneix el llibre i està encantada perquè diu ara és la continuació d'un salt de plom aquest llibre per mi, perquè podreu fer que la meva història arribi a les generacions joves, als nens. És que ho acabes de dir molt bé, no? És un llibre pensat pel públic jove, és un llibre pensat perquè vagi a les escoles, però també és cert que amb les il·lustracions de la Violeta Crespo, que cada dona té la seva il·lustració
preciosa,
i tal...
Precioses, eh? Això és un maca. Regal.
És un llibre que pots regalar a l'àvia, a la tieta, a tu mateixa. No és un llibre que se'n va més enllà del públic amb el que està pensat, no?
A més, aquestes il·lustracions, que són un petit tresor i que acompanyen, que s'han molt bé amb el text, suposo que han volgut doncs, demostrar aquesta potència, no?, de dones vives i amb moltes ganes de fer coses. No sé com ha estat el procés de creació. Tu anaves passant els textos i llavors...
Sí, la Violeta anava fent a partir dels textos, que seleccionàvem la Glòria Gas, l'editora de Columna, perquè ho vam fer molt juntes, de dir, doncs, ai, aquesta no... jo me'n recordo, al final era prou, Montse, el llibre té 350 pàgines, s'ha acabat, en tens la paraula poc. Espera't, anem aquesta tarda que tenen vídeo. Montse, prou, ja no pot ser més gros. No és una... Bé, i la Violeta, doncs, efectivament, feia el text a partir del dibuix i amb molta sensibilitat, són dibuixos molt tendres, estan plens de detalls,
els colors també, sí. No? El cromatisme que ha utilitzat, molt vius.
Són molt bonics i realment és un llibre que no t'enamora mentre el llegeixes, t'enamora en el moment que l'obres. És el llibre més bonic que jo he fet. És veritat, bonic en el sentit aquest, eh? No et dic literàriament, hi ha coses que són més llargues, això és un format, però com a bonic és el llibre més bonic que he fet, evidentment.
Un petit tresor, que tenim avui entre les mans. parlem dels valors que expliques a través d'aquestes històries. Avui és el dia de l'orgull LGTBI i suposo que hi haurà alguna d'aquestes dones, no?, que hem de reivindicar, i més en un dia com avui.
Doncs sí,
explica'ns, mira, alguna de les històries.
Aquest és un dels valors importants del llibre, la inclusió. El fet de que no hi hagués cap motiu per discriminar una dona ni per la seva orientació sexual, ni afectiva, ni diversitat funcional, també. Hi ha persones, doncs, amb malalties que són heroiques, i en aquest tema LGTBI hi ha la Judit Roura, que està en un llibre d'una orgullosa dona trans, mare trans, que a més té una història impressionant, perquè ella és doctora en física, treballa al Sincrotró Alba, i a mi em sembla un model de dona trans, de positiu i bonic, i és una dona, doncs, que si veieu el documental En Fem, és una de les protagonistes, i és una història molt maca. Hi ha la Maria Mercè Marçal, que és la millor poeta en llengua catalana, segons paraules del Pere Gim Ferrer, i que va ser la primera poeta que es va atrevir a fer poemes d'amor entre dones. I també hi ha la Fina Virulés, que és una de les filòsofes més importants de Catalunya, especialista en Hannah Arendt i professora i amiga meva i un ídol per mi i per molta gent, doncs, que era la parella de Maria Mercè Marçal i que mai ha amagat la seva orientació sexual, evidentment. Doncs, per tant, si aquesta diversitat hi és, surt en el llibre amb normalitat i sense fer-ne ni llums de neó ni dissimular-ho, una simplement naturalitat, no?, amb aquests temes, i que és el que volem, no?, una major presència natural, no?
Exacte, amb naturalitat i també, doncs, amb aquest punt de reivindicació que encara a dia d'avui és necessari. Per cert, nosaltres a la propera temporada incorporarem en aquest programa al matí una secció col·laborant amb Calenredos, amb diferents joves que ens explicaran, doncs, com viuen, no?, i com senten i com pensen, i també, doncs, intentarem, doncs, parlar de tots aquests temes que són tan importants.
Una passada, Calenredos, eh?
Fan una feina fantàstica.
L'Eloi...
Els hem fitxat
pues
per al matí.
Enhorabona, l'Eloi Sabadell, perquè és una passada, Calenredos.
Doncs clar, dones valentes, com ens explicaves ara, conegudes i no tan conegudes. Suposo que és necessari, no?, reivindicar totes aquestes figures si la història que ens aporta és interessant.
Sí, aquest llibre també volia donar una idea de que l'èxit no és el que ens ensenyen. Tenim diferents models d'èxit. Crec que no volíem un llibre de rècord Guinness de dones catalanes, saps? En el sentit de la que primera, la número 1, la no sé què, no? Sinó vides amb sentit, persones que s'han dedicat a la seva vocació, que han sigut dignes, que han sigut honestes, que... Volíem això, un model de dona que no sigui un influencer que ha tingut no sé quants seguidors a Instagram, no? Que entenguem tots que l'èxit és una vida en sentit, i una vida en sentit es pot reflectir en molts tipus de vida. Moltes són importantíssimes, que s'haurien de conèixer i haurien d'estar en totes les assignatures d'història, i simplement... hi ha un problema afegit, que és la invisibilitat de la dona. A vegades no és que siguin dones secundàries, és que són dones de primera línia, que no s'explica que no siguin uns referents, eh?
Suposo que això, no?, aquesta vida amb sentit, amb dignitat, amb honestedat, és el que fa de fil conductor amb totes aquestes històries.
Sí, hi ha aquesta part molt important. Dones que aparentment tenen una vida fracassada però que no la tenen, perquè el fracàs i l'èxit crec que és un tema que ens hauríem de reformular què significa. I que hi ha dones, doncs, que mira, hi ha una història que no diré el nom aquí perquè la descobriu, que era una de les científiques més importants nostres, que estava fent va estudiar a la Sorbona, a les millors universitats i tal, estava fent classes d'astrofísica, la primera professora, va venir la guerra, i bueno, ja fan una depuració amb tota la gent i l'envien de professora d'institut amb un institut de setena categoria. I passa a cobrar el mínim i bé, i sembla una vida fracassada, però una persona que va ser qui havia de ser i va ser-ho de la manera que ho havia de ser, doncs no té per què... O la primera doctora, que no és la doctora Leu, que és una altra doctora que no li van donar el títol mai de medicina, va esperar tant que al final es va fer mestra, tot i que va a la carrera de medicina. I es mereixia ser mestra, evidentment, però dius, és una vida fracassada? No, ella va estudiar el que volia, va reivindicar, i aquesta força, això és una cosa molt important en el llibre, és un llibre de dones úniques, però no de dones aïllades o de dones que no relacionen entre elles. Si una no ho ha aconseguit, encara que sembla que no ho ha aconseguit, això s'explica molt en el llibre, és perquè ha tirat una mica, ha fet el pas perquè la darrere d'aquest pas ja no l'hagi de fer. Per tant, la doctora Leu va poder-se llicenciar perquè ja havien algunes altres que quasi ho van aconseguir. Cap dona aconsegueix res sola, és un moviment, és la revolució més important, la feminista, no? Perquè incideix en tots els àmbits, en el sociològic, en el personal, en el familiar, en l'íntim. Per tant, és la revolució de les dones és incruenta, en el sentit que no vessa sang, i que una de les coses que ha fet el patriarcat és intentar separar-nos entre nosaltres, no? Aquesta, no te'n fies d'aquesta, les dones són molt envejoses, les nenes són més dolentes que els nens, 50 vegades, no? I hi ha contínuament relacions entre les dones. Parles de la Montserrat Roig, surt la Maria Aurèlia Capmany. La Neus Català surt la Montserrat Roig. O sigui, és un enllaç constant entre les 90 dones que estan aquí, que una fa referència a l'altra.
Clar, en aquestes històries s'han obviat les figures dels homes, no?, en el llibre, perquè són elles les protagonistes, i a més la societat ja és molt patriarcal, no?, encara a dia d'avui. Llavors suposo que, no sé, què caldria fer perquè aquestes dones fossin sempre igual de valorades? Què hem de fer? A més de donar a conèixer, no?, històries,
sí,
com per exemple
dius,
amb aquest llibre.
Bueno, jo crec que això és molt... Mira, acabem de fer servir tu i jo la paraula patriarcal així de manera natural i sense... I fa 5 anys enrere en aquesta tertúlia de ràdio que venia cada setmana a mi em deien feminista radical i 50.000 coses, no? Vull dir que jo feia servir la paraula patriarcal i se n'enfumien els propis, no sé, que, i ara ho hem fet tu i jo, alguna cosa funciona molt bé sempre i quan això, Raquel, no faci acomodar-nos, a dir, pensant que el temps ho solucionarà tot. De dir, bé, no som ni pessimistes ni optimistes, però hem de seguir treballant activament per canviar les coses, i aquest llibre sí que em sembla molt important perquè té la capacitat d'incidir amb la gent, que d'una manera així simpàtica i amena i amb molts coloraines, doncs deixa un pòsit de valors i de mirada del món feminista que em sembla que ens segueix fent falta.
Dones amb iniciativa, amb autonomia, no? Fins i tot, tu dius que són superheroïnes, no?
Sí, perquè fan coses realment increïbles. Aquesta mateixa que heu explicat la història, una esclava, que no la coneix gaire gent, perquè jo la vaig trobar perquè buscava una valenciana, que no fos la Rita Barberà. I no, i clar, i ostres, veus una dona que ha arribat el seu nom a través de les pedres de l'arqueologia, i a partir d'aquí han construït el que li devia passar, i tu agafes aquesta història i en fas un conte, dius, que maco, no? Aquesta reivindicació, aquesta necessitat de les dones de no ser oblidades com l'Elisava, no? Que es va atrevir a signar un brodat, que és una cosa tonta, però vaig dir, jo posaré el meu nom. I aquesta...
Un petit gest que transforma
gest,
moltes coses.
Perquè si no, sempre passem, que fem, estem en el present, però això és una cosa que es veu molt clara, no? Veus grans artistes en el present, que sé, l'Eulàlia Valldosera, que han estat... L'Eulàlia Valldosera, ho dic perquè la conec personalment, té exposició al Reina Sofia, premis de la Bienal de Venècia, és una, està considerada unànimament com una de les artistes més importants, sobretot amb el tema de la llum. Tu agafa especialistes que posin les 10 figures, les 20 figures que passaran a la història de l'art. No hi sortirà ella. Si nosaltres estem en el present, però no ens recullen per a la història. I aquesta és la feina una mica que també vol fer aquest llibre, de dir, no, posem-les al lloc que els hi toca, perquè no són figures menors que havien de quedar invisibilitzades.
Uh-huh. I que els lectors podran descobrir gràcies a la teva mirada, i que suposo que tu, com explicaves ara, també has descobert moltes d'aquestes dones, no?
Molt. Descobreixes moltes, i algunes en coses tan simples com estar atents a les notícies, a la ràdio, a mirar el món, no? Per exemple, hi ha una de la Faye, que és una noia senegalesa, que la seva història em va colpir molt perquè era una noia del Top Manta, que ha pogut anar a la universitat gràcies a la seva constància. I després la notícia era del Tom Manta a la universitat i aquesta noia vas pensar que aquesta noia mereix un conte, no? I hi ha altres doncs, que la Maria Casals, que és una pianista molt coneguda, té una biografia que es diu Una vida en la música i me la vaig comprar per fer el conte de la Maria Casals. I el primer paràgraf el dedica a la seva iaia Raimunda Matavaques, que no tenim temps ara, però sisplau, llegeix quan puguis la història de la Raimunda Matavaques i digue'm si no t'emociona o no, perquè és una dona, per exemple, que no coneix ningú. La Raimunda Matavaques, la iaia de la gran pianista Maria Casals.
Doncs llegiré atentament.
Gràcies,
la història.
Gràcies, Raquel, em dius que t'ha semblat.
I t'ho diré. A banda de totes aquestes històries i dones que t'han captivat, hi ha alguna amb qui et sentis identificada? O una mica amb totes?
Ostres, és que no em goso comparar, perquè identificar-te és com comparar-te, no? Només et vull dir que la Violeta Crespo, a mi em tocava que em posés una foto a darrere i vaig dir, una Violeta, fes-me un dibuix de mi, perquè jo sí que volia tenir un dibuix com totes elles i això sí que ho vaig demanar. Però no em sento identificada en cap. Et puc dir quines són les que més m'han costat fer, això sí. Per exemple, m'ha costat molt fer el conte de l'Emma Vilarassau.
Clar, que a més tu has treballat conjuntament amb ella,
o la Fina Virolés, perquè són persones que t'estimes, que coneixes, i després, com que són importants...
I què has fet d'elles? Quin és el missatge que dones d'elles?
Doncs, home, de l'Emma, tota la màgia d'actuar, no? I la coherència. L'Emma explica el valor de la coherència, perquè és una persona que, malgrat ha tingut moltes ofertes de treballar fora i amb altres llengües, ha sempre triat fer-ho a casa i per el teatre d'aquí, no? I la Fina, doncs, que ens ensenyi a pensar, no? A no precipitar-nos, que pensar és aturar-te en el moment que tens la temptació de precipitar-te, però que costa molt perquè faries una cosa que, com que no vols que se't noti que te'ls estimes, faries una coseta molt neutral i sense ànima, perquè no se't noti, saps?
Però llavors no arriba, s'ha d'utilitzar aquesta empatia.
És allò que dius, hòstia, que difícil. És més fàcil quan és algú mort que no et llegirà, la veritat.
Que et qüestionarà, no t'enviaran un missatge via Twitter.
Perdona,
això què dius?
¿Qué porquería es esta? Yo no soy esta. Ni en el dibujo ni en la història.
I clar, també m'agrada molt doncs, aquesta idea de fer sentir les veus d'aquestes dones quan hi ha alguna cosa que no els hi sembla bé, no?, amb elles, o alguna injustícia. O sigui que al final sembla com un cant, no?, a la llibertat d'expressió.
Sí, i també és un cant a la no victimisme. O sigui, és un cant que no... que m'agrada les històries tristes, com la de la Neus Català, que és una història que evidentment no pots... Hi ha molt sentit de l'humor, hi ha moments que havia de parar perquè moria de riure jo mateixa explicant la història, perquè la imaginació també, clar, és amb les dades que tens muntar una història amb imaginació i inventant-te diàlegs. I jo me'n recordo moments que havia de parar de l'ordinador perquè és que moria de riure jo mateixa. Hi ha històries, això, que també són molt tristes i que les has de fer amb tot el que suposa, no?
Doncs va, escoltem una altra d'aquestes històries de la Mari Sampere, una altra de les dones úniques que ens proposa la Montse Barderi.
Vet aquí una nena que tenia una gràcia especial, que explicava coses i tothom reia, i és que era l'alegria de la casa. El seu pare era el rei del paral·lel, empresari, productor i director teatral, i la seva mare, una actriu de sarsuela i opereta. Però ella volia ser modista i barretera. Però era massa jove i no tenia més remei que acompanyar els seus pares a les gires. Una tarda que havien de fer l'obra de teatre d'on Juan Tenorio, l'actriu principal es va posar malalta i va haver de sortir la Mary. Molta concentració, es va dir. Aquest és un paper molt seriós, molt trist, molt solemne. Però tot i que ella ho va voler fer tan bé com va poder, la gent no parava de riure. Havia nascut una còmica. Era una dona alta, rossa, amb els ulls grans i verds. No tenia una bellesa estàndard perquè les actrius eren més poqueta cosa, però els seus pares li van dir: "La bellesa acaba desapareixent, però la intel·ligència i la gràcia innata, mai. Tu tens una personalitat meravellosa, aprofita-la." I va aprofitar-la fent cinema d'humor durant tota la seva vida. També va fer la reina del paral·lel, fent espectacles de revista i teatre còmic. Mary Sampere ens ensenya a ser guapes de veritat, Avui seguim reivindicant molts tipus de bellesa amb tota mena de pesos, alçades i formes. Ets guapa perquè ets tu. I el teu cor sempre serà més maco que els teus ulls. I el que tinguis al cap, més bonic i important que 12 parell de cames.
És que preciós, o sigui, totes les històries són precioses i aquests recorreguts d'aquestes dones m'agrada molt perquè ho expliques tot amb un positivisme, no? amb una òptica que crec que és molt necessària, no? Per no desistir quan a vegades tots tenim reptes a la vida.
Sí, aquesta història m'agrada també perquè és això, és el moment de reivindicar la Mari Sampere, que era una dona molt guapa, com molta, que diu, ai, és tan lletja, és tan, molta gent, no? És que s'ha hagut de dedicar a la cosa còmica perquè era lletja, no? Deien, i no és veritat, és que, bueno, ja avui tenim molts, la Itziar Castro, que és una actriu meravellosa, i és una forma de dir, doncs bé, aquesta tirania pels cossos de les dones, doncs no cal, no? Però fer-ho això des de l'humor, des de la cosa simpàtica i amena, perquè també els dibuixos, jo penso que l'altre dia la Judit Rora precisament em va dir, és un llibre molt tendre i no hi ha mala no sé com dir-te,
mala fava, no?
No hi ha mala fava, no hi ha mala fava, també penses en el públic. I és això, no? Que passis una bona estona i diguis, avui llegeixo un, demà llegeixo dos, avui descobreixo una cosa i avui descobreixo una altra. Per exemple, jo amb la Mary Sampere vaig descobrir, pobreta, que es va morir viatjant. Va néixer viatjant i es va morir viatjant. I com ho posaves, això? Doncs ho posa, no?, en el conte de... Va néixer de camí a Barcelona amb un cotxe, no sé, i va morir amb un avió cap a Madrid. I coses que no sabies d'aquella persona, no? I fa gràcia. Després també és un... Amb ella te recordes que mires els vídeos per fer això, no? I clar, ja
rius. I quin fart de riure, no?
És impossible després, sí. I això també és una cosa que me l'ha dit molta gent. Ja la meva, qui és la teva? La Mari Sampere. Dic, i tant, qui és la Mari Sampere? La Mari Sampere, molta gent se la sent.
Se l'estima, sí.
Molt, molt. Bueno, esperaven tota la circulació quan ella passejava per Barcelona o Madrid. Això també surt en el conte, no? Que era molt llarg i això ha estat un resum,
sí,
molt
un
ben
resum
fet, però
fem.
Molt ben fet, eh? I és aquell això, se dius, ostres, quina capacitat, no?, d'atracció. Avui en dia això és impensable, quasi bé, no? Perquè la informació està diversificada en tants canals que costaria, no?, parar la circulació, no?, de Madrid i Barcelona.
Però deixa constància, de la força d'aquesta,
sí,
dona, igual que tantes altres dones úniques. Recordeu, avui, dijous, a 8:15, es farà la presentació del llibre a la Llar del Llibre, i a més a càrrec de la Berta Rubio, que també és una altra dona única, jo crec.
Estic enamorada de la Berta Rubio i estic molt contenta de que s'hagi fet el llibre seu. Juntes hem fet un dossier pedagògic per les escoles, per si volen treballar. I la veritat és que compto amb ella perquè fem la mona juntes. Això tinc un moment, una cosa molt divertida, que quan muntem les coses dic, i tu parlem d'això, parlem d'allò. Diu, no, jo em disfresso.
És
i em
que
poso,
ja és així.
No sé, i dic, Berta, sisplau, parla, perquè tu ets parla de coses, explica coses, dic, no facis la mona tant de seguida, no? I l'altre dia passa una cosa al Twitter i diu, va, veniu que faré la mona, no?
Que bona.
De la conversa, és molt maca, sí, estic molt encantada de fer coses amb ella.
Doncs nosaltres també encantats de tenir-te avui aquí amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Montse, que
fantàstic.
Vagi molt bé.
Gràcies, Raquel, per convidar-me.